Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Malgrat les pluges d'aquests dies, Ripollet està immers de ple a les activitats de l'estiu al carrer. Festes de fi de curs, festivals d'entitats i altres activitats a l'aire lliure es desenvoluparan cada cap de setmana fins al mes de juliol. Una cita important que tant grans com petits es preparen a consciència i els nervis habituals enguany se sumar la por al mal temps. Esperem que gitanes, sardanistes, alumnes de la Macarena i participants del concurs de monòlegs puguin realitzar les seves activitats amb normalitat, així com tots aquells que vulguin gaudir de l'obertura de les piscines d'estiu. Unes activitats de les quals parlarem a l'info d'avui. Coneixem abans, però, la resta de temes que han estat d'actualitat aquesta setmana amb els titulars. Acords de la Junta de Govern Local, Laia Prat.
Es van aprovar diversos assumptes relacionats amb els equipaments educatius, així es va acordar la tramitació de la contractació del mobiliari de la segona escola Bressol.
Encarregat l'avantprojecte pel nou centre cívic del Pont Vell.
Els ajuntaments de Ripollet i de Cerdanyola han encarregat a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció de l'avantprojecte per a la construcció del nou centre cívic del Pont Vell, que s'ubicarà als terrenys de l'antiga Creu Roja.
Marxa ciutadana per demanar que s'agilitzi la construcció de l'Hospital Comarcal.
La marxa convocada per la coordinadora per a la sanitat pública d'aquestes quatre poblacions va sortir des del CAP 2 i van participar més d'un centenar de veïns i veïnes de les poblacions de Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet.
Entre el 9 i el 13 de juny comença el període de matriculacions als centres d'infantil, primària i ESO públics i concertats de Ripollet, així com a les llars d'infants.
Les llistes d'admesos ja estan exposades des del 26 de maig als centres educatius.
I aquesta nit a partir de les 10 comença el cafetí, el tercer certamen de monòlegs de Ripollet.
Està organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet, juntament amb les entitats Envio Ripollet i Club de Rol. L'entrada és gratuïta.
Ja tenim cartell de festa major 2008.
El guanyador d'enguany ha estat Fernando Hernández Pérez, veí de Montcada i alumne del curs de Photoshop, que organitza actualment el Patronat Municipal de Cultura.
I avui a l'entrevista de l'Info, Xavier Peñarando.
El segon tinent d'alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament ens explicarà tot el que fa referència a les activitats que de cara a l'estiu han endegat el PAME.
Esteu escoltant Info.
La darrera Junta de Govern Local, celebrada el passat 28 de maig, va aprovar diversos assumptes relacionats amb els equipaments educatius. Francina Ricard.
Així es va acordar la tramitació de la contractació del mobiliari de la segona escola Bressol, un dels projectes prioritaris d'aquest mandat, tal com explica el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando.
Sabeu que aquesta era una aposta important de l'equip de govern actual, que era la construcció d'aquesta segona escola Bressol, i anem fent passos, no? Ja la construcció, com sabeu, ja està en marxa i fins i tot ara el que vam fer en l'última junta és l'aprovació d'aquest quelcom tan necessari com és el mobiliari.
La contractació es realitzarà per un import de 59.800 euros. També es va aprovar pel mateix import el repintat del centre Estet Vidal i l'escola d'adults Jaume Tosset. D'altra banda, i a proposta del Consell Municipal de Solidaritat, la Junta de Govern Local va autoritzar l'adjudicació d'uns 68.000 euros a projectes de desenvolupament. Així, es van atorgar gairebé 24.000 euros a Ripollet Solidari per a la construcció del projecte de Postor Tega, més de 6.000 euros a Mans Unides per la Índia, 19.000 euros al Casal de Cuba de Ripollet i Cerdanyola per a finançar la segona fase d'un hospital i, per últim, 18.500 euros al col·lectiu de famílies acollidores per al projecte d'un àpat diari pels infants de la Daira de Virgandús. Finalment, es va contractar diversos serveis que fan referència a la celebració de la Festa Jove a la Gitalleta, com ara els equipaments de so, producció i les actuacions.
Els ajuntaments de Ripollet i de Cerdanyola han encarregat a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció de l'avantprojecte per a la construcció del nou centre cívic del Pont Vell. Aquest equipament s'ubicarà als terrenys de l'antiga Creu Roja.
Tant abans de la redacció de l'avantprojecte com una vegada estigui elaborat, els ajuntaments, juntament amb els tècnics redactors, el presentaran a les entitats del barri. L'objectiu és que el projecte pugui recollir alguns dels suggeriments realitzats pels mateixos veïns, tal com explica la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Rosa Maria Martín.
Lo primero que hemos hecho es tener diversas relaciones con el Ayuntamiento de Sardañola y después de plantear diferentes cuestiones, tenemos una propuesta encima de la mesa, que es la construcción de un centro cívico en el Pombel, exactamente donde en estos momentos está la antigua Creuroya. Esa es la propuesta que los dos ayuntamientos hemos consensuado y que en estos momentos hemos decidido traspasar al área metropolitana para que nos haga un plan funcional. En este plan funcional, bueno, pues queremos contar exactamente con cuáles son las actividades que tendríamos que hacer dentro de este centro cívico, con lo cual tendremos que mantener relaciones y conversaciones con las entidades del barrio para tener la información necesaria para hacer el plan funcional. Y a partir de ahí, cuando tengamos esta propuesta encima de la mesa, bueno, pues consensuará con los dos ayuntamientos y con las entidades del barrio, bueno, pues definiremos lo que es el proyecto ejecutivo.
Amb l'encàrrec de l'avantprojecte es dona el primer pas per tal de complir amb el compromís de comptar amb aquest nou equipament durant aquest mandat.
El Partit Popular de Ripollet participa al Congrés Català del seu partit. Pere Calviño, Víctor Diegues i Francisco Javier Tapia participaran el proper mes de juliol en el Congrés Català del PP, que decidirà el nou secretari general de la seva formació a Catalunya.
En aquest congrés participaran en representació de la província de Barcelona uns 500 compromissaris, entre ells els tres ripolletens. El congrés es celebrarà el 5 i 6 de juliol a Barcelona.
El passat diumenge 1 de juny, Convergència Democràtica a Ripollet va celebrar el centre parroquial el centenari de la Santa Espina amb les entrades esgotades. L'acte va comptar amb la col·laboració d'Amics del Teatre i de Ripollet Sardanista. L'actuació estrella va ser la de la cantant Núria Feliu, que va preparar un espectacle en què va recitar les sardanes més conegudes.
L'actriu i cantant catalana ja va retre homenatge a la dansa popular quan l'any passat va reunir en un llibre disc les sardanes catalanes més conegudes. La Santa Espina és la sardana més emblemàtica i constitueix un himne patriòtic per als catalans i va ser prohibida durant les dictadures de Primo de Rivera i Franco. El general Losada, governador civil de Barcelona, la va prohibir el 5 de setembre de 1924 perquè s'havia convertit en himne representatiu d'odioses idees i criminals aspiracions.
Més d'un centenar de veïns i veïnes de les poblacions de Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet es van manifestar el passat dissabte 31 de maig per demanar la construcció immediata del futur hospital comarcal Ernest Lluch. La marxa estava convocada per la coordinadora per la sanitat pública d'aquestes quatre poblacions.
Els manifestants van sortir del Cap 2 i van tallar la Nacional 150 fins a arribar als terrenys de la Redosa, on van pintar un mural demanant l'hospital ja. Entre els manifestants es van poder veure regidors del Compromís per Ripollet i del Partit Popular. Imma Prats, membre de la coordinadora, va voler puntualitzar en aquest sentit que el model d'hospital que demana el Partit Popular és molt diferent al que demanen ells.
Ja sabeu que el Partit Popular, justament, doncs, també ha fet molta campanya, sobretot a Montcada, a l'Eva García, que nosaltres, tot el que defensi un hospital, el que sí que volem deixar clar que és el model d'hospital, almenys tenen a València i a Madrid, és un hospital de sessió privada i estan fent barbaritats a Madrid i han fet tot el que seria els serveis de salut pública, vull dir que estan fent verdaderes barbaritats. Per tant, bé, els que han vingut com veïns i, bueno, doncs benvinguts, però que sembla que defensem un model diferent.
La coordinadora va criticar el retard i la manca de planificació per part de la Generalitat en la construcció d'aquest equipament i va afirmar que realitzaran una campanya de protesta fins a l'estiu. Així ens ho explicava Imma Prat.
Nosaltres ara intentarem ja organitzar una campanya fins aquí l'estiu, perquè ja sabeu que l'estiu que va marxar, però sí que volíem no deixar-ho, perquè tot aquest temps hem tingut reunions a nivell amb el Servei Català, però la veritat és que passen, saps? Cada un diu una cosa diferent i no pots acabar d'aclarir exactament quina és la situació. No hi ha alguna manera de saber els serveis en quin moment estan.
El passat dilluns 2 de juny, veïns de les quatre poblacions es van reunir en assemblea al centre cívic del Pont Vell. Allà van decidir continuar amb les activitats divulgatives de cada coordinadora al seu poble, a més de confeccionar un dossier i un full informatiu. El proper dilluns, 9 de juny, es tornaran a reunir en assemblea a les 7 de la tarda al centre cívic de Pont Vell per tal de concretar una nova acció de protesta conjunta cap a final de mes.
Aquest matí s'ha celebrat al pavelló municipal Joan Creus la cantata d'alumnes de 5è i 6è de primària dels centres educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua. La iniciativa està organitzada pels professors de música de les tres poblacions i compta amb la participació d'uns 600 nens i nenes.
La 5a cantata escolar a Ripollet ha començat a 11:15 del matí amb el títol La màgia de la música. Els col·legis que han participat han estat l'Ensem Claver, l'Escorcell, el Gasly Vidal, el Ginesta, l'Enric Tatxer, el Tiana i el Viver de Montcada i Reixac. El repertori ha estat organitzat pels mestres de música dels alumnes i ha seguit el fil conductor d'un grup de nens que viuen en un internat.
Entre el 9 i el 13 de juny comença el període de matriculacions als centres d'infantil, primària i ESO públics i concertats de Ripollet, així com en les llars d'infants. Les llistes d'admesos ja estan exposades des del 26 de maig als centres educatius.
Pels alumnes de secundària, les preinscripcions es van desenvolupar sense cap incident. Així ens ho confirmava la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
S'ofertaven 285 places de primer d'ESO i s'han rebut 276. I han aconseguit l'Institut de la Primera Opció 262 famílies. La resta de cursos, doncs, bé, dintre de la normalitat. Per al primer curs d'ESO del curs 2008-2009, doncs, hi haurà les següents línies. Per l'Institut de Can Mas hi haurà 3 línies, l'Institut de Lluís Companys tindrà 3, a Palau-Ausit n'hi haurà 4 i a Sant Gabriel, a la Concertada, n'hi haurà 2.
Respecte a les matriculacions pels alumnes de primària, s'han realitzat 467 peticions pels cursos de P3. D'aquestes, 433 han pogut matricular-se als col·legis demanats. La resta s'han repartit entre els CEPs de Pinatons i Tiana. El principal problema s'ha trobat en les famílies que han escolaritzat a diversos germans.
El principal problema amb la primària és que les sol·licituds de plaça es troben les sol·licituds de plaça de diversos germans, perquè les escoles estan molt plenes i sobretot amb aquelles que no han apuntat el germà a la mateixa escola i clar, que passa que perden els punts per germans. De tota manera, fins al dia 5 de setembre les llistes d'espera de les escoles són vigents i si hi ha vacants, des del centre es trucarà a la família que correspongui per llista.
D'altra banda, no és tan necessària la construcció d'una aula extra per assumir totes les places sol·licitades.
El padró de P3 era de 536 infants, però no tots s'han preinscrit. I per tant, no ha estat necessària la quarta aula de Pinatons que en principi des de la Generalitat ens van comentar. La proposta aprovada per la comissió per tal de no desplaçar famílies a l'escola Tiana de l'altra part del municipi, és a dir, de l'altra part del forn, doncs era ampliar una plaça de P3 a cada escola i d'aquesta manera s'anava ampliant una plaça i per tant el número de nens que anaven a Tiana es anava reduint.
Les dates de matrícula per a tots els centres i per la llar d'infants La Roseta del Molí seran del 9 al 13 de juny al seu respectiu centre. Els alumnes de la llar d'infants de Pinatons s'hauran de matricular al Centre d'Interpretació del Patrimoni del 16 al 20 de juny.
Els alumnes de 5a de primària dels centres educatius de Ripollet van recollir dimarts 3 de juny al Teatre Auditori els diplomes del curs d'educació viària realitzat per la policia local.
També es va fer l'atorgament de premis del concurs de dibuix on es va escollir un guanyador de cada col·legi que va rebre el premi de mans de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. A la iniciativa han participat 350 nens i nenes. El curs d'educació viària s'imparteix als alumnes durant el mes de novembre en 5 sessions. Durant les classes, els alumnes aprenen només normes teòriques de circulació, com l'ús de semàfors, algunes senyals o precaucions per tenir en compte. També realitzen un dibuix amb la temàtica de l'educació vial.
Ahir dijous va celebrar el nostre municipi el Dia Mundial del Medi Ambient, instituït per les Nacions Unides amb l'objectiu de donar a conèixer la necessitat de protegir i millorar el medi ambient entre la ciutadania. Ripollet es va adherir a aquesta commemoració amb la presentació de la publicació Un Conte de Veritat, que va ser escenificat a la Biblioteca de Ripollet.
Un Conte de Veritat és la història de la Maria, una nena que vol omplir de colors la seva ciutat. Núria Machuca, directora de la Casa de Natura, ens explica el significat d'aquesta història.
I el que treballa el conte, i si us llegiu després la història us adonareu, és que les persones a la ciutat estem envoltats de natura també. No només per descobrir la natura no hem d'agafar el cotxe el cap de setmana o l'autobús amb l'escola i marxar al Montseny o a Collserola, sinó que la natura ens envolta les ciutats també i l'hem de descobrir. I llavors el conte planteja la possibilitat d'aprendre mirant-se la ciutat amb unes ulleres màgiques que és donar una altra mirada a la ciutat, és descobrir que enmig de la pressa, enmig de la feina, la casa, de l'escola i el cotxe, els carrers, els edificis, doncs també hi ha éssers vius.
L'acte de presentació va tenir lloc a 6:15 de la tarda, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet i la Casa de Natura, i va comptar amb l'assistència d'una 50ena de nens i nenes. A banda d'aquesta trobada, el 29 de juny es realitzarà un recorregut pel Ripollet Botànic que comprèn un itinerari guiat pels 12 arbres del poble, destacats en el llibret d'arbres de fulla caduca, que es presentarà en aquest mateix acte. La iniciativa està inclosa en el programa Ripollet per 4 camins.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prats.
Avui a les 10 de la nit el Teatre Auditori presenta el Comte Arnau. Lluís Soler interpreta una versió del clàssic de Josep Maria de Sagarra dirigida per Antoni Calvo. El preu de les entrades és de 15 euros. També avui a les 10 del vespre comença el tercer certamen de monòlegs de Ripollet. Serà el Cafetí i l'entrada és gratuïta. Dissabte al matí, el Centre Excursionista de Ripollet realitzarà una nova sortida del GR11 que anirà des de la Guingueta d'Àneu fins al llarg de Sant Maurici. Trobades amb l'art ens proposa visitar el Museu d'Art Modern de Ceret. Per realitzar la visita cal dirigir-se al Centre Cultural. I també dissabte, a partir de les 12 del migdia, la biblioteca organitza la darrera sessió d'aquest curs dels més petits fent dissabte. I la Colla de Gitanes celebra també el final de curs de la Colla dels Petits al Centre Cultural. A la tarda, a partir de les 7, Ripollet Sardanista també acomiada el curs a la Torre de Can Mingrat i finalment a les 11 de la nit, ballada de sardanes al pavelló Joan Creus. Diumenge és el torn de la penya flamenca La Macarena, que tanca el curs al pati del Centre Cultural amb un festival de música i ball.
El 91.3, Info.
Aquesta nit a partir de les 10 comença el Cafetí, el tercer certamen de monòlegs de Ripollet, organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet, juntament amb les entitats en vídeo Ripollet i Club de Rol. L'entrada és totalment gratuïta.
El proper 13 de juny tindrà lloc la segona fase del certamen i la final està prevista pel dia 27 de juny. L'horari de les actuacions serà sempre a les 10 de la nit i el certamen de monòlegs s'ha convertit en un dels actes més destacats de l'estiu a Ripollet, tal com ens explica el regidor de Cultura, Ferran Tornell.
Dins de la Cafetí de nit és una de les activitats que més funciona, la que més gent hi participa i la que més gent també va de públic. No és res de novetat, molts ajuntaments fan certament de monòlegs, però nosaltres creiem des d'aquí de joventut i des de tots els que ho allitgem, que és la Cafetí de nit, que un certament d'aquest, el fet de la bona germanor que hi ha, el bon rotllo que es diu, i que ompli espai d'oci nocturn un divendres per nosaltres, ja està bé. I a més, descobrint nous artistes que, sense saber-ho, gràcies a un certamen així, ho viuen, perden les pors i fan viure a la gent i a vegades fins i tot fan pensar.
El certamen estava obert a tothom que presentés un monòleg original amb una durada màxima de 10 minuts i que tractés sobre qualsevol tema amb humor. Els premis pels guanyadors són 500 euros i diploma per al primer classificat, 250 euros i diploma pel segon classificat i 100 euros i diploma pel tercer.
El passat dijous 28 de maig va finalitzar el curs de cuina per a jove que va tenir lloc al Centre Cultural durant els 4 dimecres del mes de maig. A la tornada van assistir la regidora d'Educació, Maria del Mar Guiera, qui va lliurar els diplomes als participants, acompanyada pel regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornell.
Aquest curs, inclòs dins les actuacions que el Pla Educatiu d'Entorn ofereix als IES, ha estat una proposta de la Comissió Operativa per tal de donar resposta a diferents demandes dels instituts per portar els joves a altres espais educatius i de formació del municipi. El curs, impartit per la monitora Àngels Puntàs, han assistit una quinzena de joves entre els 14 i els 16 anys que han practicat durant els 4 dimecres les receptes que els proposava la monitora. A banda de l'elaboració de les receptes, els joves aprenien qüestions relacionades amb la compra, la manipulació i la conservació dels aliments, així com tot el vocabulari específic en català. Atès la bona acollida i l'interès dels joves per aquest tipus d'activitat, es plantejarà a la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn seguir oferint aquest tipus d'oferta complementària fora dels instituts.
El proper 29 de juny l'Esplai L'Estel de Ripollet organitza la 7a gimcana. Les activitats començaran a partir de les 9 del matí per tota la població. Com a novetat d'aquest any, els nois i noies que vulguin podran fer arribar les seves propostes de proves mitjançant unes urnes que hi ha instal·lades a les escoles de Ripollet.
L'Esplai també va demanar durant la presentació la participació de tot el municipi.
De la comunitat de Sala Mori. Sempre demanem molta participació a la ciutadania de gimcana. Sense ells no podíem fer-ho bé, perquè els infants i els joves, per participar, acostumen a ficar les portes, a demanar coses, o... Bé, ja saps, tothom que pot haver vist algun cop, o ha participat algun cop, o sap d'algú que hi ha participat. Doncs clar, és normal que la gent, els participants que participen, els nois, les noies, vagin a demanar coses a la gent que hi ha al carrer, o fins i tot tenen una porta.
Les inscripcions a la gincama són gratuïtes i es poden fer entre el 16 i el 20 de juny de 6 de la tarda a 8 del vespre al centre cultural. Els nens s'han d'inscriure en grups de 5 persones i es dividiran en dos grups segons l'edat.
El passat dilluns es va posar en funcionament les sales d'estudi nocturn a les dependències de la Biblioteca Municipal. Aquest servei funcionarà fins al 6 de juliol en horari de 9 a 1 en dies laborables i de 7 a 1 en festius i caps de setmana.
Aquesta actuació està recollida al Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008 i compta amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal i la Policia Local. Amb aquest programa es vol donar resposta a la demanda d'un espai per estudiar de cara als exàmens de selectivitat i al període universitari d'estiu. Durant l'any 2007, el període estiuenc, van fer servir aquest servei 531 joves, arribant la demanda a superar la disponibilitat de places en alguns dies determinats. S'ha de tenir en compte que en aquesta xifra no es mostren els joves que van fer servir la sala d'estudi d'una manera repetida.
Esteu escoltant Info.
Fernando Hernández Pérez, veí de Montcada i alumne del curs de Photoshop que organitza actualment el Patronat Municipal de Cultura, ha estat el guanyador del concurs de cartells de Festa Major 2008. El patronat va fer públic el veredicte el passat divendres 30 de maig. El jurat va escollir el cartell guanyador entre una vintena d'obres que enguany optaven al certamen. Avui a l'Info hem volgut parlar amb el guanyador d'aquest certamen. Fernando Hernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs per aquells que no hagin vist encara el teu cartell, com el definiries?
Jo el definiria una barreja entre el que és la cosa de tipus clàssic, pictòric, i el grafisme d'avui en dia del Photoshop. Pot ser-hi, perquè potser l'han escollit per això, perquè si una barreja d'aquestes no és tan tipogràfic com puga ser un cartell normal d'una cosa concreta. És una mica seriós, està adient per una festa, però no és una festa concreta d'una cosa en concreta, o sigui, que no es pot... No es pot usar per una altra cosa que no siga com una festa major.
Com se't va ocórrer aquesta idea?
Com dius?
Que com se't va ocórrer?
No sé, jo és que sóc originari de València. La meva terra és, no sé, és una mica molt explosiva. I el fons pictòric ha sigut una espècie d'explosió, d'explosió de colors i d'això per fer, diguem, una base festiva que en principi pictòricament no diu res, però diu tot posat en el cartell. Llavors allí se han posat una sèrie de podríem dir de adors o de coses, sembla que siguin globus, però no són globus, i ahí s'ha posat una cosa que és Ripollet, que és posar-lo dintre d'una lletra dintre de cada globus. Clar, això dona una mica d'aire festiu, però sense ser un festiu d'aquest de rauxa, massa rauxa per a un poble, que suposo que en aquest aspecte té que ser una mica més seriosa al fer un cartell de festa major.
La base del cartell la vas fer tu, oi? Perquè tu pintes.
Sí, sí, sí. Bueno, la base i tot.
Bueno, ja, però em referència que t'he escrit a mà...
El que passa és que, clar, l'experiència, diguem, l'assumpte gràfic, em ve donada perquè jo estic en el centre cultural donant classes de Photoshop aquí a Ripollet. I ara m'ha aprofitat de la vinentesa per aplicar coses modernes a el que podria ser una cosa antiga. Estic antiga entre cometes, perquè no ho és, però bueno.
I què tal el curs de Photoshop? Vull dir, t'ha servit per fer el cartell, no?
Sí, home, i tant per la banda tècnica, perquè clar, el Photoshop és un programa que té múltiples aplicacions, i una de les aplicacions més importants és això, és fer models de lletres, models de compaginacions, alguns efectes especials de tipogràfic, està amb una mica de barreja de totes dues estils. L'estil pictòric, perquè jo, clar, podia haver pintat un quadre a l'òleo, o un quadre d'aquarela, un quadre del que sigui, i fotografiar-ho, no? Però no ha sigut així. Ha sigut d'aprofitar, diguem, uns coneixements propis meus, que dedico una mica a pintar i una mica d'això, i en el que sentia els mètodes del Photoshop.
Ara tens un altre repte, que és el de dissenyar el cartell de l'Espanyola.
Sí, més o menys ja el tinc pel cap.
Ah, ja tens...
ja el tinc una mica pel cap, en el sentit que com ja en això he vingut a mirar també cartells d'anys anteriors i aplicat al meu, jo crec que hi ha possibilitat de fer alguna cosa divertida.
El premi va ser de 1.200 euros.
1.200 euros.
Ja has pensat si ho gastaràs en alguna cosa concreta o encara no?
No, en principi no, perquè és que jo no m'ho esperava en el sentit aquest, perquè clar, normalment avui en dia el disseny és una cosa, moltes vegades se busquen dissenys com molt tècnics, poc artístics i molt tècnics. I clar, jo sí no m'ho esperava, de totes maneres sí que és veritat que deixant el cartell al costat dels altres sí que és distint. Pues he dit que potser per aquesta distinció és per el que ha sortit el premi. Suposo que serà per això.
Se't va passar pel cap en algun moment a incloure un pollet en el cartell?
No, perquè a més ja havia sentit parlar-li en això de que no és molt ben rebut el pollet. A més, no... El pollet ha de ser una... El nom de... Jo he llegit una mica història de Ripollet i el nom del pollet no em ve al cap perquè no en surt de ningú lloc. No sé de què ve exactament. Sé que està ahí el... que serà per el riu Ripoll, però... no sé exactament què fa el pollastre aquí.
Directament ja no el vas incloure, no?
No, perquè això és un risc. És que quan hi ha un ajuntament, i per el que m'hi han dit, i per el que ha pogut captar, l'ajuntament aquest, l'assumpte del pollet no els hi va bé, no sé. Hi ha alguna cosa que no funciona a nivell de pollastre.
Tu vas tenir en aquest sentit una bona intuïció, bé.
No, a veure, jo és una de les coses que si hagués sigut una cosa a nivell, inclús no local, inclús a nivell comarcal, que Ripollet hagués sigut conegut per alguna cosa molt concreta, per exemple, se m'hagués ocorrit alguna cosa dels molins, dels antics molins de curtidors o de blat, quan fent alguna cosa d'aquestes, quan encara dius, no sé, és una cosa com més seriosa o una cosa que pot ser més coneguda, però la veritat, fer reconèixer Ripollet perquè sona una mica això a pollet, a vos i m'entens, posar-li un això i posar un pollastre, pues la veritat no... Yeah. No anava per aquí les meues pensaments, és això.
Era...
No, perquè pot donar, no sé, pot donar lloc a una mica de cachot d'ello, no?, entre cometes.
Home, sí, bueno, és un animalet prou utilitzat també per moltes entitats, això, i sí que és
veritat
que
hi ha gent de l'entitat que... Per exemple, jo puc entendre una entitat. O sigui, una entitat és una cosa petita, dintre d'un poble, que n'hi ha moltes entitats, jo estic en la Unió de Botes aquí de Ripollet, sóc el que fa de comercial, i nosaltres el logotip que tenim és un pollet. O sigui, que vull dir, però jo puc entendre ahir, però són graciosos, inclusiu, perquè a mi personalment m'agrada, jo no tinc res en costa dels pollets. Però sí que és veritat que, a veure, per mi personalment considero que un cartell de festa major és una altra cosa. I l'altra cosa és una cosa una mica com més general i pot ser una mica més seriosa, no sé.
Molt bé. Canviant de tema, era la primera vegada que participaves en un concurs d'aquest tipus?
A veure, participar és la segona, però amb molt de temps de diferència. Jo, en l'any 92, va estar per a Montcada, perquè jo soc resident en Montcada, va fer un cartell, el que passa és que sí que és veritat que vas quedar, perquè en aquelles èpoques pot ser que potser a les influències, mi amigo, jo tinc un amigo que, i a mi me va passar això. El meu cartell era el guanyador, en aquella època. Però sí que és veritat que vas quedar en accessit. Va ser per una cosa de tipus enxufista, endollista, per dir alguna cosa. I a mi aquestes coses no m'agradaven. Vas quedar tan cremat que no vas presentar en un concurs més d'assumptes d'aquests. Hasta que no va... A veure, hasta avui en dia que ha sigut això, perquè la veritat és que m'ha encoratjat el meu profe, el Benjamín Villegas, segons que m'entens, que m'ha engegat, i a nosaltres estàvem fent el curset, de fer l'anunci per això, però no era massa partidari. L'únic que passa és que tinc de veres que he vist que aquí a Ripollet les coses molt tancades són molt sèries. Jo no havia vist... A mi van presentar unes bases i unes coses que es consideren molt sèries. Y bueno, de hecho estaba todo bajo seudónimo y bajo secreto, así que voy a decir que no, ya supongo que y sí, ya me callo una mica, y no porque aquesta vegada, com jo ha sigut el guanyador, dius, val, com és el guanyador, no?
Tot ho veu bé, no?
Sí, però no, no sé, no sé si la forma de procedir no és la mateixa.
Hem de dir que enguany la participació ha estat força elevada, amb una vintena de cartells.
Sí, jo no m'esperava, perquè jo vaig presentar-ho, no sé si aviat o no, però bueno, ja a mitjançats el mes de maig i jo vaig agafar el número 1.
Ah.
O sigui que el número 1 va ser el primer cartell que es va presentar, i que va ser el meu. Va donar el 1, van fer el rebut aquí en el centre cultural i a partir d'aquí jo dic, bueno, dic a veure, em trobava una mica raro, no? Que a mitjans del maig i si haguem de tensar fins al dia 30 només, que només que n'hi haguera un. Però bueno, l'assumpte ha sigut que segur que l'última setmana va ser la revifada total i se van presentar els 20 que s'han presentat.
I que com els valora? Els ha vist?
Sí, si jo, és que jo, si jo tinc que valorar-ho jo els hauria de donar premi a 3 o 4 dels que n'hi ha allí. No, si de veritat, i a més ho dic sense ninguna classe d'això, perquè a mi em va pillar una mica de sorpresa per això. Jo vaig intentar fer una mica de lo que jo puc aportar personalment i una mica de lo que jo puc aprendre en assumpte gràfic. I sí que és veritat que m'ha portat una sorpresa perquè hi ha cartells gràfics molt, molt vàlids.
Mm-hmm.
Inclús un del que porta un pollet està molt, per mi, està molt, molt, molt i molt bé.
Veus?
Imagina, tenia uno, concretament, uno, que n'hi ha, que porta un pollet, que porta uns cascos posats i d'això, que està molt graciós. Que vull dir que, i és molt senzill, o sigui, que no té res. Tot és grafisme pur, però sí que és veritat que realment a mi em va dir, hòstia, pues aquest té moltes possibilitats, però sin embargo, pues, ara és cert, per això t'he dit que era el pollet. Jo ja no vaig dir la intenció del pollet.
No diem res més del pollet, no diem res més. Bé, doncs recordem que tots aquests cartells es poden veure exposats aquests dies al vestíbul del Centre Cultural i només agrair-te a Fernando que ens hagis acompanyat avui i moltes felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me trucat.
Igualment, bona
tarda. Sí, bona tarda. Adéu, adéu.
Esteu escoltant Info.
El jazz és un crit de dolor i esperança, un crit de melodia. Al jazz sempre hi ha una persona que pinça el seu dolor. Tots els dilluns, al 91.3 de la FM, viu-lo sense restriccions. De 10 a 11 de la nit, a Ripollet Ràdio. Escolta a tot jazz, el ritme de la novel·la negra. Amb The Sinner.
A Ripollet Ràdio tenim teatre i cinema. Tenim el setè art de Tarià. El dimarts de 7 a 9 del vespre vivim l'espectacle. El setè art de Tarià, Jona Raja, et presenta les estrenes de la setmana i et posa al dia de les notícies del món de l'espectacle. Tot combinat amb les millors bandes sonores i les novetats del teatre musical nacional i internacional. A més, el setè art de Tarià és l'únic programa de ràdio que t'informarà del teatre que pots veure a Ripollet. El setè art de Tarià, els dimarts de 7 a 9 del vespre, a Ripollet Ràdio. Així vivim l'espectacle.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia, a 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ràdio.
El passat dimecres 4 de juny el Centre Cultural va acollir les inauguracions de les exposicions col·lectives de tallers d'arts decoratives i en procés de creació. Totes les mostres han estat realitzades pels alumnes dels cursos i tres d'arts decoratives que cada any organitza el Patronat de Cultura.
Els actes van participar els alumnes amb les seves professores i el regidor de Cultura, Ferran Tornel. Les monitores dels tallers van voler destacar la importància del procés creatiu enfront del resultat final.
L'exposició de final de curs és això, no? És l'obra pensada que mirem aquí i clar, una cosa acabada, no? Però és a dir, així, que aquesta obra que aquí està acabada i que és mapa i que es veu molt bé,
a veure, darrere hi ha tot un procés de tot el curs i, bueno, que en moment va bé i en moment no tan bé.
Per la seva part, el regidor Ferran Tornell va agrair la participació i treball de tots els alumnes.
I sobretot agrair que ha utilitzat les instal·lacions de la Casa Gran per la Cultura de Ripollet, com és l'Aula Cultural, per expressar els vostres hobbies, el temps que teniu i la vostra gestió. Nosaltres el que intentem i hem intentat tots els ripolletens és que això, aquestes hores d'artistes, per què no, tot i que no siguin professionals, es vegin i es coneguin. Jo crec que és la grandesa d'un centre cultural d'un poble com Ripollet.
Les dues exposicions es podran visitar fins al proper 15 de juny, de 10 del matí a 1 de migdia i de 6 de la tarda a 9 del vespre, del dilluns a divendres. Els festius, el centre cultural, d'horari de visita de 12 a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 de la nit. Avui divendres a les 10 de la nit, l'actor Lluís Soler posa sobre l'escenari el poema de Josep Maria de Sagarra, el Tarnau. Sota la direcció d'Antoni Calvo, l'actor trasllada a escena una tria dels versos que formen aquesta composició i elimina molts personatges de la història original per centrar l'acció en els tres protagonistes del poema i el mite, el Tarnau, la seva muller Elvira i l'abadesa de l'Alís. Soler és conegut per haver participat en obres com Enric IV, El Mer de Bronholm o Dissabte, Diumenge, Dilluns, així com conegudes sèries de televisió com Poble Nou, Estació d'Enllaç o El Cor de la Ciutat. La representació serà al Teatre Auditori i el preu de les entrades és de 15 euros. Tens ara l'info per l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenté. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs acaba la Lliga, no?
Ja era hora. Sí, ja era hora perquè, lògicament, doncs, aquest any encara no hi ha hagut gaire sort pels equips perquè no han de fer fases de promoció per baixar la categoria. El Ripollet a vegades es fan més tard. El Ripollet de bàsquet l'ha fet ja ha pujat. I el hockey, aquest matí m'han comunicat, doncs, que fan la fase per pujar. Entre el Ripollet, Martinenc i Folgueroles han de fer un triangular a doble volta i més pujarà un.
I aquest cap de setmana què tenim?
Aquest cap de setmana hi ha doncs, el concurs que cada any fa l'edició número 28 del torneig de bàsquet del Tan Gravel de Ripollet, que no la casualitat que també es fa el torneig de futbol, la setmana esportiva del futbol sala de l'equip de futbol Ripollet, el que passa que ho fan diferents setmanes, no? El maig, la setmana de 1, 7, 18 i 14 de juny, i que pràcticament doncs, és tot l'equip de l'esport base. Això es farà a partir del dissabte, del divendres, del quart de 8 del vespre, o sigui, hi ha concurs de tir i concurs d'habilitat, llavors partits de veterans, i llavors el diumenge hi ha els partits de torneig, que són 12 equips, del Sant Gremi, que juguen contra altres equips, i llavors també el diumenge al matí a les 9, un torneig de bàsquet de 3x3. Mentre que el món del futbol, també l'edició número 28 del torneig de bàsquet de Ripollet, són equips infantils i infantils, i de juvenils que juguen entre ells i altres equips que venen de fora. Queda només un partit que serà l'últim partit de la Lliga, un partit que està plaçat entre el femení Gasó i el club bàsquet Espinola, que hi jugaran diumenge a les 12. I a més ja, fins al dia 14 i 15 de juny, que hi haurà doncs, el torneig de hockey.
Hem de repassar, que avui hem fet al revés, els resultats del passat cap de setmana.
La setmana passada doncs, va acabar la Lliga de hockey, a la que el Ripollet no va jugar perquè tenia jornada de descans i només es va jugar els partits del poble de Claramunt i el tenis Ripollet, que era el partit d'eliminació de Copa, el van quedar eliminats, el perd per 3-2 i també el perd l'equip B per 4-1. I ara hi ha vacances.
Déu-n'hi-do, doncs això s'acaba, però ja saben que igualment repassem tota la qualitat esportiva aquí en aquesta casa, el programa InfoSport de 7 a 8 del vespre. Avui amb quin convidat?
Doncs avui tenim 4 convidats, perquè fem un balanç amb el nou entrenador del club de Ripollet, nou president del club de Ripollet, amb l'entrenador del hockey per explicar la fase aquesta que fan descens, i un balanç de tot el que li falta al tenis per Ripollet per acabar el campionat. Això és el campionat d'Espanya i de Catalunya.
Molt bé, doncs ja ho saben que serà de 7 a 8 del vespre el programa InfoSport amb el nostre company Ramon Argenté. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Esteu escoltant InfoSport.
De
Demà dissabte 7 de juny s'inaugura una nova temporada de les piscines descobertes al poliesportiu municipal. Coincidint amb això, el patró municipal d'esports ha organitzat una jornada de portes obertes amb diverses activitats gratuïtes i obertes a tothom. Però el PAMI també és notícia aquests dies per altres temes com la seva escola esportiva, la propera festa de l'esport i els cursets de natació extraescolar. És per això que avui a l'Infons acompanya el regidor d'esport, Xavier Piñarando. Xavier, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs trobem una mica lluny, però ens sentim molt bé i esperem poder doncs, parlar de tots aquests temes, com dèiem, a nivell esportiu a Ripollet. Demà hem de començar, doncs, que si el temps ho permet, s'obrirà les piscines d'estiu. Hem de destacar alguna novetat enguany respecte a horaris o a preus?
No, en quant a horaris continuen sent els mateixos horaris, recordem que obrim inicialment amb l'horari de tarda, però això és quelcom que ja venim fent els últims anys. I bueno, en quant als preus ja van aprovar les tasses en l'últim pressupost i van tenir bueno, l'increment igual que la resta de tasses dels serveis que donen des del PAMI, del Poli Esportiu Municipal.
Aquest és el segon any que es podran utilitzar les piscines descobertes, les noves. Quina valoració en fa de les instal·lacions?
Bueno, la veritat és que la valoració la fem ara, però que ve comentada des del que va ser l'estiu passat, aquestes remuneracions, recordem que continuem en aquesta fase de remuneracions del poli esportiu, està agradant molt a tots els usuaris, està agradant molt a tots els ripolletens i són també valorades, no? Que a vegades també això és important per la gent que ve de fora. No? I jo crec que també és quelcom important per valorar, que per part del Consell d'Administració doncs, també sempre es reconeix i que jo crec que com a president he de recordar, que hi ha un punt també que fa una valoració molt alta, que és la qüestió de la relació qualitat-preu. Nosaltres tenim unes instal·lacions d'una alta qualitat i unes instal·lacions que cada vegada s'estan ampliant, que contínuament estan en un procés d'ampliació, i per altra banda amb unes quotes, doncs realment unes quotes molt, bueno, molt socials, molt accessibles, i que això facilita que tothom que pugui participar a la passió o l'esport en general.
Uh-huh. El PAMI realitzarà també demà una jornada de portes obertes. Quin és l'objectiu d'aquesta activitat?
Bueno, aquesta jornada de portes obertes recordem que és quelcom que es fa a nivell de la Diputació i que és quelcom que també bueno, la gent valora de forma positiva. Jo diria que és com una mica l'inici de la campanya d'estiu. És per ensenyar les nostres portes, per ensenyar a la gent les nostres instal·lacions, per donar a conèixer les diferents activitats i és com, en definitiva, una jornada lúdica que anima a tothom a participar-hi d'aquests equipaments.
Uh-huh. Hem de destacar, però, que és el proper cap de setmana quan se celebra la tradicional festa de l'esport, que enguany sí que compta amb novetats, oi?
Sí, la veritat és que això també s'ha treballat per part del Consell d'Administració. Hem fet alguns canvis, bàsicament hem fet els canvis en la part de la festa, de la part de la festa nocturna. Recordem que hi ha dues les vessants d'aquesta festa, la part del matí, que és dedicada a l'esport escolar, continua sent bàsicament igual a dels altres anys, és un dia festiu, lúdic pels nens que han fet a l'esport escolar, i per la part de la nit, tot el tema de les actuacions que de gimnasos de Ripollet que comptem amb la seva col·laboració, això es manté igual, mantindrem el tema dels focs artificials, i aquest any el que sí que hem fet és treure d'aquest acte tot el tema del reconeixement dels esportistes, però hem considerat que és molt millor fer un altre tipus d'acte doncs, més específic i particular per ell, per donar-li doncs, que hi ha un major reconeixement i una empenta una miqueta més, de més elegància també, fins i tot si permeteu-li-ho, a aquest acte de reconeixement als mèrits esportius.
Mm-hmm. Després de tants anys fent aquest tipus de reconeixements en el marc d'aquesta festa, d'on va sortir aquesta iniciativa? Va canviar-ho?
Bueno, moltes iniciatives que fem o molts canvis que es van fent des de la gestió del patronat surten els mateixos treballadors del patronat, els tècnics esportius, la seva gerència, els seus coordinadors, els monitors de natació, són gent que participen en la formativa, que cada any, quan acabem aquest acte, doncs fem valoracions, fem anàlisis, i a partir d'aquí es comencen a treballar amb propostes de modificació, de millora, de potenciar els fets que més agradin, intentar millorar aquells que no han estat tan valorats, i fruit d'això doncs, era un tema que es venia comentant, que a vegades queda patir duït aquest procés de reconeixement, que hi havia reconeixements de molts diferents nivells i quedaven doncs, tots com molt molt diluïts en una mateixa alçada, un mateix nivell, i vam considerar que potser era dient doncs, fer una festa més específica per a aquest reconeixement.
Tenen una data ja fixada per això?
No, això s'està treballant i la veritat és que encara o l'altre no tenim la data fixada.
El que sí que vostè comentava és que el dia 14 el farà durant el matí la cloenda de l'esport escolar. Quina és la tasca, així una mica resumida, que el PAMI realitza amb els nens i nenes de Ripollet en aquest àmbit?
Bueno, aquesta és una tasca que venim fent des de molts anys. Recordem que som un municipi de la comarca que tenim tècnics ficats a les escoles i bueno, això el que ens serveix és per promocionar i potenciar molt l'esport des de la vessant de lleure, però també des de la vessant formativa, educativa, i des de la vessant també d'esport com a salut. Llavors, nosaltres sempre fem una valoració, estem altament satisfets dels tècnics i de la seva tasca, perquè això fa, recordem, que en el Consell Comarcal del Baix Occidental Sud, en el Consell Esportiu Comarcal, no Ripollet, el sol té més fitxes que la suma dels altres quatre poblacions, no? I això, sense cap mena de dubte, és un èxit dels nostres tècnics i, bueno, i dels professionals que tenim al PAME.
Hem de parlar també dels cursos extraescolars, com és el de natació. Enguany de PAME doncs, ha posat en marxa un nou sistema, no?, de gestió d'aquesta activitat. En què consisteix?
Sí. Hem fet unes reunions amb la SAMPAC i amb les direccions de les escoles i bàsicament és bueno, una ajuda que fem. Fins ara hi havia uns cursos extraescolars que portaven bàsicament la SAMPAC. Això obligava que cada nen havia de venir o només tenia un dia per poder triar el dia de fer aquesta natació, que era el dia que venia a la seva escola, i això el que hem fet és canviar-lo de forma que els nens tindran, o els pares, aquests nens també tindran una oferta més àmplia perquè no estaran encasillats o forçats a venir un únic dia. Això es facilitarà el triar més dies. Això per una banda. I després per l'altra banda, que nosaltres agafarem o gestionarem tot aquest curset de l'horari extraescolar. I també aprofito que hem posat i es va aprovar en l'últim Consell d'Administració un nou servei, que és la natació d'iniciació, que és un servei per als P3, P4 i P5, que ho vam parlar amb les direccions de les escoles, i aquest és un servei que amb una quota doncs, realment molt atractiva, una quota de 250 euros per tot el curs, el que surt als pares per poc més de 27 euros mensuals, que es facilita el pagar-lo de forma seleccionada, i que en aquest servei queda inclòs tant el desplaçament en els autocars com fins i tot monitors que acompanyen. També hem de dir que això està aprovat, que hem fet reunions amb les direccions i que s'han d'acabar de confirmar quines escoles doncs, volen acollir-se a aquest programa, perquè evidentment també per la qüestió de normativa d'ensenyament les escoles han de posar forçosament un professor que els acompanyi, malgrat que nosaltres tinguem monitors, és una qüestió normativa.
Tot i que parlem d'esports avui no podem deixar de parlar també d'obres perquè hem de parlar del pla director del poliesportiu. En quin punt es troba?
Bueno, el poliesportiu, les últimes obres que tenim previstes és d'una banda una ampliació o una modificació del que són la part de vestidors i dutxes en els vestidors de la piscina, de la piscina coberta. Això significa que farem dutxes individuals. Fins ara teníem unes dutxes en un espai com comú i passen a ser dutxes individuals. I després, com la gran obra que tenim més supera, que serà la coberta de la piscina que vam inaugurar l'any passat, que això està previst de començar-lo una vegada acabada o finalitzada la temporada d'estiu de la piscina. Cobrirem aquestes dues piscines noves que estan ara descobertes. Crec que això ens permetrà de cada any que ve tenir una ampliació de la llàmina d'aigua per poder fer cursets en horari d'hivern.
Parlem d'una coberta mòbil.
Sí, una coberta mòbil. Això és per la part de la direcció que tenim aprovat en el poliesportiu i és la següent fase de jove diguéssim gran que realitzarem allà.
Molt bé, ens queda un minutet, però abans de dir-li adeu, ens agradaria en un altre àmbit, com a president delegat de la Comissió Municipal de la C58, que ens parlés de les novetats respecte a aquest tema. Em sembla que aviat tindran una nova proposta, no?, de la Generalitat.
Reunió, la novetat més important és reunió el dia 10, 10 de juny, el proper dimarts, a la Generalitat a les 6 de la tarda, hem de recordar.
Estan a l'expectativa? Saben més o menys de què consistirà, encara no?
Bueno, es fa encara un encàrrec d'una nova proposta a estudiar i ens han de donar una resposta sobre aquesta proposta, sobre la viabilitat d'aquesta proposta i com la plantejarien ells tècnicament.
Doncs moltíssimes gràcies per la seva atenció i només resta doncs, que convidi tothom a participar aquest cap de setmana de les activitats del PAM.
Doncs, com tu molt bé deies, convidem des d'aquí, des de les zones de la missora municipal, a que tothom, qualsevol ripolletell, pugui gaudir d'aquesta jornada de portes obertes, que puguin gaudir de les nostres instal·lacions i que segur que bueno, és un motiu de disfrutar també en família i poder gaudir dels equipaments locals.
Doncs, senyor Ando, regidor d'Esports, la gent de Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Molt bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info. InfoSport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. InfoSport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Joves?
Hola. Soy Ángel Esteve. Os invito los jueves de 7 a 8 de la tarde a vivir la música en el dial de Ripollet Radio en el 91.3 de la FM. En Vivir la Música escucharemos de forma didáctica ópera, zarzuela y música culta explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Vivir la Música es un espacio para aprender y recordar. Estáis todos invitados los jueves de 7 a 8 de la tarde en el 91.3 en Ripollet Radio a vivir la música.
Ripollet Radio recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a Temps era Temps.
Temps era Temps.
Des del 50 a l'actualitat, des del vinil a l'MP3. La història de la música contemporània de la mà de Ramon Argenter a Temps era Temps. De dilluns a divendres, de 10 a 1. Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 1 de la tarda. I els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
I fins aquí l'info d'avui, divendres 6 de juny. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem amb una sardana titulada Dels Enamorats amb motiu de la celebració aquest cap de setmana de la festa de final de curs de Ripollet Sardanista. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
No hi ha cosa més bonica quan t'estima de veritat que retira les campanes de dos cors enamorats i els anem fent la gloria el jardí del paradís, el record de la sardana, por amant de més feliç. La paraula que t'estimo, tan senzilla i tan senzill, és la nota que acompanya, tant de dia com de mi. Un dels llavis de la vida, quan mi aboca greix el fidel, portant màgia i fantasia, de la terra fins al cel.